Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Sí, estic. Avui ha sigut un dia molt intens perquè he entrat a l'Acadèmia d'OT i després he parlat amb el tinent Rovira. És un plaer, m'ha donat molts titulars.
El que abans, quan dic abans, fa 30 anys, doncs eren dues opcions, ara en tenim moltes. Nosaltres som la indústria de l'entreteniment i hem de saber on la gent s'està entretenint.
Clar.
Opa, amb Mariola Dinarès.
Tinet Rovira és el director de la productora Gess Music Endemol, que, entre d'altres coses, acaba d'estrenar la nova temporada d'OT. És un avançat. Sempre vol innovar i experimentar amb els nous formats.
Avui, el present i el futur de l'audiovisual amb Tinet Rovira.
Hola a tothom, ja sabeu que nosaltres hem fet aquesta temporada el canvi cap al videopodcast. Per tant, volem saber cap on va i si estem a bon lloc al futur de l'audiovisual. I, esclar, hem convidat el millor, el tinent Rovira, periodista realitzador des del 2011, director de Gess Music. Hola, tinent, com estàs?
Estic bé, però clar, la pregunta aquesta ja em fa una mica de por, no? Perquè cap on va això? No ho sé, cap on.
Mira, ara ho anirem parlant, però clar, amb el tinent sempre parlem de novetats tecnològiques al voltant de l'audiovisual, tinent, sí. Perquè cada vegada que parlo amb tu em dius una novetat. Per això volia que fos en aquesta temporada Wopap que hem fet el salt al videopodcast, no? Uh-huh. Has estat, per exemple, al MIPCOM fa sí. pocs dies, on veus totes les tendències. Allà han destacat els Beta, per exemple.
Sí, com a projecte 360 de veritat.
Clar, és que és un exemple de cosa que està canviant. Sí. La sèrie del Super 3, protagonitzada per la Lola, el Grau, la Kai i el Jan, uh-huh. que tenen un podcast, un èxit musical, i tenen metavers, tenen Roblox.
Tenen Roblox i tenen ficció.
I ficció.
Tenen una història de ficció. Tenen un video podcast, com tu dius, que és el Beta Podcast. Hi ha el projecte Beta, que és la ficció, el video podcast, que és el video podcast que fan ells. Llavors tenim uns jocs a Roblox, i anem pel segon, i ells són un grup de música que fa música, que traurà discos i que fa videoclips. Amb la qual dius, escolta, hem tocat tots els pals, videojoc, música...
O sigui, s'està complicant el futur de l'audiovisual, no?
No és que s'estigui complicant. L'audiovisual s'està diversificant. I no és tant l'audiovisual, sinó és la manera que la gent s'entreté. És a dir, nosaltres hem d'estar sempre molt atents en detectar i en veure on s'entreté la gent. És a dir, tu les estones que tens de lleure a la teva vida, on les inverteixes? Fa uns quants anys, per exemple, quan jo era petit, sorties a jugar al carrer, i quan no estaves jugant al carrer, estaves mirant la tele. Eren les dues opcions que teníem.
Sí.
No n'hi havia gaires
és
més.
Així, sí, sí.
Ja està. El carrer vol dir jugar amb els amics, vol dir anar en bicicleta, tirar-nos pedres. La tele, doncs, hi havia la 1 i la 2, no hi havia res més. Què passa ara? És a dir, la gent, on consumeix el seu oci? És a dir, hi ha la tele, però quin tipus de tele tenim? Tenim una tele lineal, que té una programació com la que veia jo quan era petit. Tenim unes plataformes que tenen un volum de contingut i tant de ficció com de, com de no ficció, que és impossible, necessitaries 5 vides per poder donar cap a tot. Però, a més, hi ha altres players aquí, hi ha altres jugadors. Per exemple, hi ha les xarxes socials. Quanta estona passes tu?
Estan agafant molt de temps.
A les xarxes socials, TikTok... o en el seu moment, ara està baixant una mica, però en el seu moment les hores que passaven veient YouTube, i està Twitch, els streamers que fan el seu contingut
directes
que també
d'hores.
Enganxa molt gent. Llavors, per exemple, hi ha algú més que t'està esgarrapant hores del teu oci, que són tot el tema dels videojocs, que abans tampoc existien. És a dir, el que abans, quan dic abans, fa 30 anys, doncs eren dues opcions, ara en tenim moltes. I llavors l'audiovisual el que ha de fer és vigilar això. Nosaltres som la indústria de l'entreteniment i hem de saber on la gent s'està entretenint.
Clar, o sigui, el lloc i com ho fan. Mira, t'he portat això, és una sorpresa. Aquesta és un televisor portàtil.
Sí.
Saps de quin any és això? És que és del meu pare que va anar als Jocs Olímpics de Tòquio del 1964 sí. i va portar aquest televisor.
De 64?
És del 64, és fort. Això perquè en tens una igual, fas cara de
tenir... No, però jo me'n recordo que jo el treballava a la ràdio, no el 64, perquè jo soc del 63, o sigui, el 80, el 80 i pico, treballava a la ràdio i treballava a Ràdio Nacional a la Pagesa Gràcia, on està ara la sí. casa Apple. I me'n recordo que el vigilant de nit tenia una televisió portàtil, no com aquesta, però cosina germana. I feia molta gràcia, perquè evidentment era en blanc i negre, I aquella hora no sé què deia, perquè les teles a les dues tancaven.
Clar, el tema de televisió portàtil no va proliferar gaire,
no,
per això, no?
Però veus, tenim el mòbil.
Clar, és això. I llavors, jo he portat avui aquest televisor per dir, clar, com li hem de dir a partir d'ara el que estem veient? Perquè anem dient tele, però potser hem de deixar de dir tele. Perquè quan diem tele pensem en televisor, no? Llavors, tu has pensat en això, en el relat d'explicar el món audiovisual?
A veure, nosaltres som consumidors de continguts. I aquests continguts poden ser de vídeo, no? Fins ara li diem tele a tot. També és veritat que, per exemple, quan entrem a YouTube i així, hi ha molt vídeo que prové de la tele.
De continguts que han sortit a la televisió.
Saps què et vull dir? Al final acabes fent un consum del contingut de televisió
a través de... I a Twitter, moltes de les tendències a Twitter són continguts que...
Llavors, jo crec que s'ha de distingir dues coses. S'ha de distingir el que és la conversa, és a dir, els programes que obren una conversa i els programes que es viralitzen. Per exemple, tots veiem, o tots hem sentit a parlar de la Resistència, però no tant perquè el veiem a Movistar, sinó per als trossets que veiem a les xarxes.
Sí, sí, sí.
I dius, és tele? Bueno, és tele que te la donen en píndoles, però és tele.
Ara que em dius això, perquè hi ha un gran debat sobre si aquests miniclips que estem posant en aquests moments a Instagram i a TikTok generen trànsit cap al producte final. Tu això ja has pensat? Tu creus que generen trànsit o que ens quedem amb el miniclip i punt?
Jo crec que ens quedem amb el miniclip, perquè al final el que es viralitza és el més divertit, és a dir, l'essència, és a dir, el perfum del contingut, és a dir, la part bona, és a dir...
El tall.
I llavors, clar, llavors potser sí que hi ha personatges que dius, ostres, jo per exemple me'n recordo perfectament de l'entrevista amb el Salvador sobre la Resistència, que jo vaig veure que li havien fet l'entrevista a través de tots els talls que havien posat i llavors vaig anar a recuperar l'entrevista sencera. Jo crec que sí que hi ha un efecte crida...
Perquè t'interessava el Sobral, potser.
Perquè m'interessava el Sobral. Però la resta de convidats em quedo només amb aquest trosset que em donen. Llavors aquí hi ha les estratègies dels programadors que diuen, ostres, què fem? Ho restringim, això, i no deixem que circuli perquè la gent no acaba vinguent? O... Mira, nosaltres, quan vam fer l'edició més digital d'OT, que va ser el 2017, perquè vam venir de l'analògic totalment al digital...
El 2017.
Cantar va fer un estudi per veure si realment el fet de que nosaltres haguéssim obert el canal 24 hores de YouTube i haguéssim fet tota aquella feina que vam fer a xarxes, havia portat gent a la televisió lineal. I la resposta era que sí, que hi havia... que tota aquella estratègia digital havia portat un 20% d'audiència a la televisió digital, que en aquell moment no hi era. Per tant, en aquest moment puntual, allò va funcionar. Ara, no ho sé. Jo crec que estem tan acostumats a consumir les coses en fragments tan petits que em sembla que la gent ja s'ha acostumat a consumir aquestes píndoles i ja no té curiositat per anar més enllà.
I a vegades no tenen fins i tot paciència d'acabar el minut. Ara que dius això del canal 24 hores, sempre, no sé, potser ja t'he preguntat altres vegades, però sempre tinc la curiositat de qui se li va acudir dir canal 24 hores sense dir YouTube ni res. O sigui, tu quan dius canal 24 hores d'OT, tothom ja sap que és a YouTube.
Clar.
Però mai dius YouTube.
Perquè nosaltres...
És que trobo que és un detall interessantíssim.
Sí, mira, nosaltres vull fer memòria i en algunes de les edicions, sobretot en les edicions, em sembla que eren que van fer Mediaset, nosaltres teníem un canal 24 hores a Movistar.
Sí, recordo, sí.
I nosaltres li dèiem el canal 24 hores i allà es va quedar el canal 24 hores.
Sí.
I nosaltres dèiem, i on serà el canal 24 hores? On serà el canal 24 hores? I vaig dir, el posarem a YouTube, que és on està la gent. No, però això no pot ser, perquè no sé què, perdrem hasta la camisa, perquè no sé què. I dic, mira, invertirem 50.000 euros. Quan els hagin perdut, tanquem el canal. Hem de fer la prova. O sigui, a mi no em serveix que em digueu que això no funcionarà, que la gent no sé què, que la gent... Dic, fins que no ho provem, no ho sabrem. I a vegades són aquestes coses que jo ho veia claríssim. És a dir, si està tota la gent jove a YouTube...
Sí, sí, el que has dit al principi,
hem d'estar allà. I llavors vam fer-ho i va anar més que bé i que ja ningú se'n van recordar.
No? I que després us va anar molt bé perquè van entrar marques, o sigui, la gent volia ser allà
fent publicitat. La realitat era que nosaltres no teníem un pressupost dins del programa per fer el 24 hores ni per fer un desenvolupament digital. Per tant, vam dir, tot el que nosaltres traiem de l'explotació comercial, de les xarxes i I del, del canal de YouTube és el que reinvertirem en fer créixer això, aquesta part del programa. I així ha sigut com una, com una cèl·lula autofinanciada per, pels accions comercials. A nosaltres ens va funcionar. Ara, per exemple, nosaltres el, en, aquest, en aquesta edició d'OT tenim bullint com una olla a pressió TikTok, que no existia el 2020.
Clar, és veritat.
Nosaltres vam tancar l'edició del 2020 amb el TikTok, era una cosa de quatre nanos que
però
feien coreografies.
Però amb els càstings ja s'ha dit que us funciona.
No, però et dic, clar. Et dic 2020.
Clar.
La cosa estava... Ens vam obrir un perfil, encara era aquell moment de les coreografies...
Els... Sí. Que ballava la gent. Ja
ara està. No. Ara nosaltres ja tenim un hub de contingut, que hem fet un conveni amb els de TikTok, tenim un hub de contingut on tot el contingut al voltant d'Operació Triunfo dins de TikTok és molt fàcil d'accedir i tot això, i crec que la gran revolució del contingut d'OT23 passa a TikTok.
Que és on està la gent.
Ah, exacte. Tornem a estar el mateix. On està la gent? Sí. O sigui, a mi em fa molta ràbia, molta, quan la gent de cop diu hem d'inventar un YouTube o hem d'inventar un Twitter. Dic, no, el que has de fer és entrar a Twitter i fer coses perquè...
Bueno, perquè, clar, són xarxes socials privades
no,
i la gent...
Però no lluitis contra una cosa que ja està establert.
I en el cas de... Ara vosaltres us heu unit amb una plataforma, amb Amazon Prime, en aquest cas, hi han obert un univers, perquè, sí. Per exemple, Amazon Music s'hi ha posat, o sigui, tot l'Alexa...
A veure...
Però, clar, llavors ells es fan topalls en aquest aspecte?
No, us explico. Quan el format de cada lliure en el 2020, Catalunya Espanyola va dir, mira, doncs no volem seguir, nosaltres vam dir, ostres, Operació Triunfo té un pes molt gros en el món digital, on veiem el futur d'Operació Triunfo? És a dir, escolta'm, el futur està amb una... amb una plataforma de streaming. Dic, l'únic problema és que OT és un format que s'ha de fer en directe. Si les plataformes no entren en el directe, no hi ha manera que casem aquests dos interessos. I llavors hi havia molt poques plataformes que tenien la plataforma preparada per fer directes. Jo, que sabia que Amazon a França estava donant els partits de futbol de la Lliga, tu si vols veure els partits de futbol de la Lliga francesa, els diumenges els donen en directe a Amazon. Vaig pensar, si aquesta gent estan donant partits de futbol cada diumenge, poden fer les emissions d'OT. Llavors va ser com, vaig parlar amb la Maria José Rodríguez d'Amazon i vaig dir, escolta'm, vosaltres com veuríeu fer OT, però que sapigueu que OT, si no hi ha un directe, no té cap sentit. I ja ens va dir, escolta'm, nosaltres saps que podem fer? I dic, sí, que ho sé, que podeu fer directes.
I no et van dir, i si ho fem per Twitch?
No.
Això va sortir a la conversa?
No pot ser, perquè, per exemple, el Twitch no té resolt el tema del copyright de les músiques, per tant, seria un infern. Llavors, nosaltres hem hagut de superar molt... O sigui, un cop va haver-hi el sí... És a dir, hòstia, això ens entusiasma. Hem hagut de treballar durant un any i mig amb tots els esculls que ens han anat sortint. Tecnològics, humans, contractuals... Per exemple, una de les coses que hem hagut de bregar és amb tot el tema de les músiques, que nosaltres, clar, ja no estem dins les gais, sinó estem fora, estem en una plataforma, hem de clarificar totes les músiques, hem de demanar els drets en els publishers, en els autors, qualsevol cançó que fem servir ha d'estar autoritzada prèviament... Clar, hi ha tot un equip de música d'OT i Amazon que porta un any i mig treballant amb això.
Sí, és un dels problemes que s'estan trobant totes les plataformes, eh?
Clar,
el tema dels drets de la música.
És a dir, nosaltres detectem els problemes i posem gent a treballar abans d'aquests problemes. O sigui, és el que vingui darrere nostre, que jo, això també és una cosa que em fa molta ràbia, perquè tu quan ets el primer vas obrint pas i t'estàs trobant tots els marrons. I llavors, a vegades és millor ser el segon. Perquè pots viure l'experiència dels altres, però en aquest cas nosaltres no hem pogut ser segons.
Tu estàs obrint models, perquè has fet televisió pública, televisió privada,
sí,
i ara plataforma.
Sí, a la plataforma. Però ara, clar, per exemple, el model musical que estem treballant, que si us ho explico, és que fa posar els pèls de punta, perquè és molt complicat.
No és de discogràfiques?
No, estem parlant, mira, estem parlant de publishers, que són la gent, les editorials, que són les propietàries, les que gestionen els drets d'autor a nivell mundial de les cançons. Pues posar d'acord a tots els publishers a nivell mundial per dir-los que anem a fer... Perquè en el fons a ells els interessa, perquè si no la música no té espai en les plataformes. Però clar, has de fer una part de pedagogia...
Heu generat un model també en aquest aspecte que després servirà, no?
Exacte, has de generar també una manera de treballar. No? De dir, mira, treballem d'aquesta manera. Clar, les plataformes no tenen un control central.
No, ai, clar.
No tenen una continuïtat. No? Per exemple, coses curioses, la senyal del que estem fent aquí va a Londres. Sí, nosaltres la continuïtat la tenim a Londres, no la tenim ni a Espanya.
És que m'ha esclat el cap.
I llavors, per exemple, coses que això encara t'esclatarà més al cap. El problema és en directe a Espanya, però en el moment que nosaltres tanquem el directe, està ja en biodia 33 països de Llatinoamèrica, simultàniament. O sigui, es tanca el clip
i ha d'estar tot cap
està,
allà.
I està amb, tu, des de qualsevol país de Llatinoamèrica, pots veure la...
Bueno, és curiós.
M'estic enrotllant com una persona.
Però m'interessa molt aquests temes.
No, però que et volia dir que nosaltres, quan vam decidir que apostàvem per Amazon, era perquè l'ecosistema d'Amazon permet, amb un format com Operación Triunfo, créixer d'una manera exponencial. D'entrada, per exemple, nosaltres ja utilitzàvem coses d'Amazon, com per exemple l'Amazon Web Service,
sí.
Ens portava tot el tema de servidors de la nostra aplicació. Doncs ara nosaltres estem utilitzant l'Amazon Web Service
clar, mira,
de l'aplicació.
Això em lliga amb una cosa que et volia dir, perquè clar, ara una cosa, no sé si creus que la TDT i la IFM i els posen el mateix pack acabaran desapareixent. Perquè clar, o sigui, ara, en lloc de dependre de les llicències dels operadors, clar. Ara depenem del núvol.
Clar.
I clar, heu anat a buscar el núvol més gran del món,
clar.
Que és el núvol d'Amazon, no?
Sí, 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 no? El més gran del món i el que funciona més eficient. Nosaltres, per exemple, de totes les opcions que teníem quan encara no estàvem a Amazon, per treballar la nostra aplicació, que és una aplicació molt potent perquè en un moment donat nosaltres en qüestió de 10 minuts rebem 1 milió de vots.
Vull dir, és clar, una perquè cosa, no es pengi.
Pues utilitzàvem els servidors d'Amazon, no? Doncs ara, per exemple, et deia, tenim els servidors d'Amazon, que és l'Amazon Web Service, que ens ajuda a donar potència a la nostra aplicació. Tenim tot el tema de Twitch, que farem els Twitch Parties i farem contingut a Twitch, que no pot ser un contingut musical, per les raons que et deia del copyright.
Ah, però bueno, però serà...
Però hi haurà contingut. Hi haurà contingut Alexa. Llavors hi ha tot el tema de... No ens oblidem que Amazon és la botiga més gran del món i totes les possibilitats de merchandising, de venda,
de botiga.
Que tenen. Hi ha infinitat de possibilitats i moltes tecnològiques que encara no sabem ni nosaltres. És a dir,
clar.
Nosaltres aquesta primera edició hem superat tots els esculls perquè això es fes. I a partir d'ara, perquè volem que això duri temps... Començarem nosaltres a treure partit de totes les eines que ens ofereix el món
sí,
aquest.
Sí, és un laboratori, un banc de proves, sí. També. Però escolta, per el que dius, heu posat el comptador a zero, dius, en aquesta primera edició?
Sí, sí, sí. Nosaltres l'objectiu d'aquesta primera edició era fer-la, perquè ha sigut molt complicat a nivell tecnològic, a nivell logístic, a nivell de posar dues empreses que tenen dues maneres de treballar molt diferents alhora...
Ah.
No ha sigut fàcil, però com que hi havia la voluntat de tirar-ho endavant, s'ha tirat endavant. I evidentment, que l'objectiu és que això sortís.
Uh-huh.
Ja, un cop ha sortit, que ara ja estem uh-huh. amatent i tot això, ja començarem a pensar com treure el màxim partit a tot uh-huh. el que se'ns ofereix, que no hem pogut. Perquè
clar.
ara l'objectiu era sortir, fer-ho.
Ara veureu les possibilitats. Clar. L'últim cop que vam parlar, em vas dir que UT tornaria amb una novetat tecnològica.
Sí.
Són unes quantes, no?
Clar, sí, i és que a vegades se m'escalfa la boca.
Se m'escalfa. Però tornarem amb una novetat tecnològica.
Sí.
Quina creus per tu que és la novetat tecnològica d'UT 2023?
Mira, nosaltres ara, o sigui, jo vaig repetint aquestes últimes hores dues frases. Una és, el món ens està mirant, perquè això que estem fent ara no s'ha fet mai enlloc al món, és a dir, que obrir la porta a l'entreteniment en directe amb una plataforma i fer-ho d'una manera constant, diària, durant 14 setmanes. Uh-huh. Això no s'ha fet mai en el món. Per tant, el món ens està mirant, està veient si això és una experiència. I l'altra cosa és que nosaltres hem obert una porta nova. Llavors, hem obert una porta a l'entreteniment, una porta a fer coses en directe a les plataformes, i jo crec que això és la gran novetat tecnològica que estem oferint. N'hi ha moltes altres més. De novetats tecnològiques. Ja saps que nosaltres vam guanyar un...
Tenim el públic virtual.
El Next Generation, però estem treballant amb això.
Esteu treballant, públic
no
virtual.
No ho hem parat.
I ens
està quedant molt bé, perquè nosaltres el que volíem era tenir un servei de públic sense latència, que no hi hagi delay, però que l'espectador tingui un... O sigui, tingui una... Que la seva experiència tingui la qualitat com si estigués a la sala.
Però jo ho experimentareu ja amb aquest OT?
No, tenim llest.
És un públic per això, per tenir en plena pandèmia, se'ns va acudir això.
Se'ns va acudir això, però llavors què passava? Nosaltres treballàvem sobre l'estructura o l'esquema, bueno, l'arquitectura de Zoom.
Sí.
Cada cop que Zoom fa el seu, que toca el seu estructura, amb el nostre desenvolupament se n'anava en orris. Nosaltres ara hem començat des de zero i estem elaborant la nostra pròpia estructura.
Sí, un software propi per fer aquest públic virtual.
Per fer aquest públic virtual, però que no hi hagi latència.
Llavors, és difícil, això.
Tecnològicament, que tingui una experiència envolvent i que sigui molt semblat a l'experiència que tu tens participant en directe en un acte. És a dir, que no tinguis la sensació que estàs participant a través d'un objectiu i una pantalla.
I que sigui senzill de fer servir.
No hi haurà hardware.
Clar, doncs això és patentat, això serà servit per mil coses, això.
Si surt bé...
esteu entrant en el fenomen sí. Startup, també, això, vol dir?
Sí. No, sí, nosaltres, com si no tinguéssim prou feina...
però això està bé, és útil.
Nosaltres sempre busquem coses que no s'hagin fet, perquè és que fer televisió ja en sabem, fer programes ja en sabem, i llavors quan surten aquestes coses així, doncs hi ha una part de l'empresa que s'engresca.
I una mica que tothom, que ja no es digui més que la música no funciona, no? En programes de televisió.
Bueno,
i audiovisual, això sempre es deia, és que la música no...
Depèn, ja. Depèn. A veure...
A veure.
És a dir, hi ha un perfil de música que és molt mainstream i aquest perfil de música mainstream s'està perdent. O sigui, no sé com explicar-ho.
Has de fer com un ecosistema, vols dir? No,
per exemple, no sé, segurament la música que està escoltant la gent que té 15-16 anys no és la música de la gent que escolta que en té 30, no és la mateixa que l'escolta 40. Va haver-hi un moment que semblava que tothom escoltava el mateix. Va haver-hi un moment que semblava... Ara. Però ara, per exemple, tota la gent jove que està escoltant música urbana, si jo faig un programa de música urbana, la gent gran no aguanta ni dos minuts. I si jo faig un programa pensat amb la gent de la meva edat...
Igual portes la Batguil i estan allà així flipant
la gent
una
gran,
mica.
Tu vols dir?
Flipant.
Bueno, però clar, el que et demana sempre la televisió és que congreguis el màxim de gent possible. Llavors, el problema que tenim amb la música és que la música es compartimenta molt.
Ha canviat molt, això. Clar, l'altre dia parlàvem de la caducitat dels memes, i parlàvem de David Bisbal, com estan les màquines.
Sí.
I la Janer de Planes, periodista, ens deia que 48 hores. O sigui, que cap de 4 dies ja Bisbal ja no hauria de sortir les màquines i encara diu que ara ja és vintage. O sigui, imagina't l'acceleració que portem, no? I amb això que dic del David Bisbal també, que ara ha fet un documental molt interessant...
Però és el documental més vist de la plataforma.
És que és superinteressant, perquè a banda del Bisbal, que et pot agradar el que sigui, clar, vaig veure Ricardo Campoy i vaig pensar, això són els orígens d'OT amb Ballet Music.
Sí.
Que fort el que ha arribat a canviar des d'aleshores.
Jo no l'he vist, el documental.
Ah.
No l'he vist. Per tant...
Expliquen això de Ballet Music, que va apostar per OT, etc.
Sí, això ho expliquen, jo t'ho puc explicar. Perquè
sé que ho has viscut.
Sí, no... Va arribar un moment, en el 2001, quan ja Televisió Espanyola ja havia decidit que faria Operació Triunfo, doncs el que va fer va ser sentar en una taula de reunions a totes les discogràfiques que hi havia en aquell moment, que n'hi havia més cara, eh? Hi havia pues, Sony, hi havia Ariola...
Hi havia hagut tot el merder de les discogràfiques en digital. Clar.
Hi havia moltes discogràfiques i els van asseure tots en una reunió, els van dir, mira, escolta, es farà aquest projecte i potser estaria bé que hi hagués una discogràfica que tragués els discos. I ningú dels convencionals va apostar. Ningú. I llavors els únics que van fer... Que van dir, mira, nosaltres invertiríem... Que tampoc eren molts diners, però nosaltres podem posar X milions de pessetes sobre la taula per quedar-nos a nosaltres amb això. I era el Ricard Campoy i el Narcís Rebollo, que eren els propietaris de Ballet Music. Doncs aquells visionaris que van apostar per la música d'Operación Triunfo es van fer multimilionaris. I gràcies a... Perquè ells són molt bons també, no com a empresaris, sinó eren molt bons en el tema del màrqueting, perquè van prendre unes decisions que anaven totalment a l'encontre de les decisions que prenia en aquell moment la indústria. És a dir,
cap a la popularitat de les coses.
No, ells van dir, escolta'm, nosaltres ens hem fet amb els drets de la música d'aquest programa. Doncs els discos d'OT valdran la meitat de preu. En aquell moment... Em sembla que els CDs valien 20 euros, els discos d'OT valien 11. I l'altra decisió que vam prendre, molt important, va ser nosaltres traurem un disco cada setmana i no el vendrem a les cases de discos, el vendrem allà on va la gent. On va la gent el dissabte? La gent el dissabte va al supermercat a omplir la nevera. Pues on estaven els discos d'OT era el Carrefour, el Prica i tot això. Aquestes dues decisions que semblen tontes van suposar que es venien cada setmana més d'un milió de discos.
Clar, és un exemple del que ha arribat a canviar en tot aquest temps, perquè el tema de la música, després Bueno,
després
solters,
van entrar en crisi perquè va haver-hi tot el tema de les descàrregues, de la pirateria, que gravaven un disc.
Tot això s'ha viscut per l'element OT,
sí,
no?
Sí, 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 i després va
arribar el món de les llicències.
I ara estem en un moment de streaming, llavors les discogràfiques, que ja no són discogràfiques, sinó que són agències de management i de live, que en diuen ells, i, i tot plegat.
Tu ara, Tinet, has dit molt que ets un senyor gran i el que vulguis, sí, però sí, tu ets un avançat que a Plàstic ja fèieu challenge, ja fèieu reptes a Plàstic de la Unió Espanyola més d'una vegada, amb el David Begés.
No, més d'una vegada hem pensat que hagués sigut del, que hagués sigut del, del Plàstic si haguessin hagut xarxes socials.
No sé. És que és un programa molt avançat, jo crec que
jo hagués sigut un streamer, em sembla. Jo amb el que m'agrada xerrar, que sigut un, ja seria multimilionari, estaria allà...
No ho sé, perquè clar, la paella pel mànec la tenen els que ara treballen amb tu.
Ai, no ho sé.
Els d'Amazon. No, ho dic perquè hi ha alguna cosa que es faci ara que no entenguis de cap manera? O sigui, jo crec que sí, tu sempre procuro, ets molt d'estar actualitzat.
Sí, jo procuro no... O sigui, jo tinc l'edat que tinc, però procuro no envellir abans d'hora, no? Jo a vegades veig companys meus que tenen la meva edat i tal, i penso, ostres, no tireu la tovallola. És a dir...
La gent li fa mandra estar al dia, jo crec, a edats, no? O què? Perquè estan passant com moltes coses i ja no les atrapen. Ara estem aquí que si prohibim els mòbils, o sigui, és com anar enrere, això, no?
Sí, jo a mi el que em sap... Una cosa és que hi hagin coses que no entenguis i que et costi molt posar-te al dia, no? Però jo penso que precisament tota la part de la tecnologia cada cop és més fàcil. És a dir, totes les coses, tots els desenvolupaments tecnològics, sobretot que tenen a veure amb tot el tema de la comunicació...
Clar, WhatsApp, per exemple,
tot és supersenzill.
Sí.
Doncs, per tant, dius, ostres, no t'estem parlant de física quàntica, no t'estan parlant d'algú que et requereix un esforç molt gran, sinó, hòstia, jo crec que et fas gran quan perds la curiositat. Doncs si tu ja t'abandones i perds la curiositat i dius, ai, és que jo no sé com... Jo, per exemple, me recordo que hi ha gent de la meva edat, que jo tinc 60 anys, que em diu, deia, no, jo els ordinadors... I, home, saps què et vull dir?
Però és que hi ha gent que diu els videojocs com si fossin una cosa nova.
Clar, dius...
I fa 30 anys que tenim videojocs.
No, jo és que l'ordinador... Jo és que el correu electrònic vaig pensar, hòstia, doncs, pues, noi, saps què et vull dir? No ens hem de morir avui. Saps què? I dius, hòstia, que la gent tingui tan poca curiositat... Jo crec que també forma part de la manera que ens han educat.
Ah, sí?
Sí, jo crec que les escoles haurien de fomentar més que la gent fos curiosa, que la gent però curiosa amb tot, en general, com van les coses, cap on anem, si surt una cosa que és una novetat, estar al dia. Jo entenc que als professors els hi costa molt estar al dia, perquè és molt complicat.
És que s'ha de canviar el sistema educatiu.
Clar, però llavors, hosti, no perdem la curiositat per la... O fins i tot les famílies, pobres, els he fet tot el cop als professors, però les famílies, és a dir, si veus que el teu fill està jugant amb alguna cosa, en comptes de donar-li l'esquena, mira que està jugant. Interessa't per saber com funciona. Jo me recordo com van fer això del Roblox
del beta.
No, doncs van dir, a veure, on estan els nens de 9 anys? I ens van dir, els nens de 9 anys estan a Roblox. Jo no sabia que era Roblox. Posa-t'hi, mira que és Roblox, dius, ostres, doncs és una xarxa protegida que està pensada pels nens, sí, que els nens aprenen a programar, que aprenen a fer videojocs, que té una part educativa molt bona, que no sé què, no sé quan. Doncs clar, jo hagués pogut viure tota la meva vida sense saber que era el Roblox. I si surts al carrer i preguntes a gent de 60 anys si saben què és el Roblox, com que els seus fills ja són grans, no ho sabran.
Clar. Bueno, perdona, és que hi ha germans, hi ha nanos de per exemple, de 16 anys que parles i diuen, és que el meu germà de 10 anys, ja no l'atrapo jo.
Clar.
O sigui, va cada vegada més accelerat. Mira, ja per anar acabant, Tinet, què n'esperes d'aquesta estrena, d'aquesta novetat, d'aquest OT a les plataformes? A la plataforma, vaja.
Mira, el que espero és que tècnicament funcioni, que tècnicament no tinguem cap ensurt, perquè tècnicament és complicat. I llavors el que a mi m'agradaria, la gent d'Amazon ha tingut sempre molt, molt, molt clar que el que volien és que el fan d'OT no notés en cap moment que el fet de que estiguéssim ara a Prime, doncs la seva experiència hagués empitjorat. No? Ells em diuen, no, escolta'm, els fans d'OT els hem de tractar, no han de notar en cap moment que han perdut res, sinó han de notar que han tingut una millora, que el programa és més gran, és més bonic, és tant. I nosaltres estem treballant en això, no? Sobretot en l'espectador que li agrada o té, s'hi senti molt a gust.
Home, avui hi ha hagut una energia aquí, ara veureu imatges que hem entrat a l'acadèmia.
És preciosa.
Colors. Mira, la recepció sembla una mica com aquí, eh? Com, sí. Eres una taula així gran.
Sí, cent.
Sí, és com molt cent. Hi ha molt de verd, com nosaltres.
Sí, hi ha verd, hi ha molta planta, hi ha molta llum
molta
natural.
I ha estat molt bé. I el que m'ha agradat molt, que ja veurem a veure com funciona això gala rere gala, és que hi ha un so brutal.
Bueno,
el so l'heu millorat mil.
El so és 5.1.
5.1, o sigui, superenvolvent, sí. Immersiu, o sigui, és brutal, no?
Sí, veurem ara com ho gestionen això els cantants.
Ah, clar, perquè els galls se sentiran
clar,
més.
Clar, perquè de cop, quan te sents tan bé tu mateix, dius, ui...
No, és que hi ha hagut un moment que s'ha posat com un so i pell de gallina. És que a mi m'encanta el so així. Ara
que
treballo
enginyer...
sense auriculars, que això m'està costant una mica. Però...
Sí, et veiem les orelles.
Bueno, però a mi m'agrada sentir-me a mi, saps què vull dir? Com els in-ears que fan
sí,
això.
Sí, tampoc entenc la gent aquella que va a la ràdio no es posa els cascos.
Ah, no, hi ha gent que se'ls posa així que
dius, no,
no, ets molt malament. Bueno, Tinet, escolta, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres
molta
per estar
sort.
Sempre al dia d'aquestes coses. Jo, a mi em meravella, sí? Perquè tu estàs sempre al dia de totes aquestes coses i penses... Algun dia no sabrà de què parlar, i és mentida. Sempre hi ha alguna...
Has arribat a pensar això?
Hi haurà algun moment que no sabran què... No sabran
l'altre dia... Saps que és la segona persona que m'ho dius, això? Per escoltar una cosa...
Jo que estic al dia i que estic...
Però que tenim un futur brutal.
Que sí, que sí,
que
sí.
Segur que has estat amb l'IA, el ChatGPT...
Sí, però em refereixo que...
Clar, hi ha mil coses.
Jo estic al dia d'una manera relativa. Però vosaltres esteu al dia per feina, eh?
Clar.
És... O sigui...
A mi m'encanta, de moment.
No tens la sensació que se t'escapen coses?
I tant. Però mira, jo el tema és que jo sóc antigeneracions i que la curiositat mou el món.
Pues mira, escolta'm, no la perdis perquè...
I vosaltres espero que tampoc la perdeu, la curiositat, i que doncs hagueu après o us hagi agradat aquesta conversa que hem tingut amb el Tinet Rovira. Gràcies, Tinet.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, fins aviat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.